Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. El nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vic al carrer Pau Barraveig, número 16, i com sempre en companyia d'en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat fa 15 dies amb aquella estadística que parlava de les persones que es troben en risc psíquic o de les persones que pateixen trastorns. De nou tindríem sobre la taula, no ens hi posarem perquè seria tornar a donar els toms cap al mateix, però els diaris en van plens d'aquesta situació, diguem-ne, molt relacionada amb l'àmbit legal, que no ha aconseguit, d'alguna manera, limitar la llibertat, per no dir empresonar, a la persona que després s'ha demostrat que és el responsable de l'assassinat de Mari Luz, aquella noia de 5 anys, i que ja tenia uns antecedents pels quals la justícia hagués hagut d'actuar, etc, etc. I ens va venir al cap, ahir precisament, quan veiem la televisió, algunes d'aquelles paraules que ens havia dit en Roman. Ja se sap que quan sempre es posa el micròfon davant d'una multitud s'ha d'anar una mica en compte, però sortia aquella eterna frase d'una senyora que deia: ell dirà que està boig, però sabia molt bé allò que feia. I ens cridava molt l'atenció aquesta frase, perquè no deixa de ser una frase tan recurrent com la vida mateixa. Roman, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Perquè ens volies avui comentar quelcom relacionat amb això del trastorn, i quan parlem d'una persona trastornada, a part de dir d'una persona en risc psíquic o d'una persona que no està bé, o hi ha moltes maneres de dir-ho.
Efectivament, hi ha moltes maneres de dir-ho i no tot designa la mateixa cosa.
D'acord, perquè tu ens comentaves que la paraula trastorn té un pes específic molt, molt gruixut.
A veure, diria que, en segons quines disciplines del coneixement es defineix d'una o d'altra manera, però diríem que a nivell popular, no? Parlar d'una persona trastornada acosta bastant a la bogeria, no? Al boig.
Ho posarem molt fàcil. No teníem programa la Setmana Santa i va haver aquella explosió en un pis de Barcelona,
sí,
propiciada,
sí,
per la senyora que se sentia ja, diguem-ne, incapaç de sortir d'una situació que l'angoixava. Aquell fet va propiciar que alguns deien, bé, que es tractava d'una dona que no estava bé, i parlàvem d'allò del no estar bé, en aquell sentit figurat, segurament, que moltes vegades els especialistes devien haver escoltat, fins aquells que deien que no, que estava boja, que no estava... En fi, què hem de creure?
Sí, sí. A veure, en aquesta situació, que a més a la senyora la tractaven als serveis socials, també, des de feia un temps, hi havia una situació judicial, ella havia reclamat, jo sé, parlo dels periòdics, és evident que aquí hi ha hagut una valoració del risc que no ha estat fina, no? És a dir, la cosa s'ha anat de les mans. Dir que aquesta persona no està bé és una mica fluix, no sé com dir.
Sí?
Sí, home.
D'acord.
Diríem que aquesta persona efectivament té un trastorn. Un trastorn seriós, sever...
No, vols dir que no cal ser especialista per entendre que una persona que ha acabat fent això a casa seva és que no està bé.
No està bé.
D'acord.
És a dir, que tramita els seus conflictes d'una forma, en aquest cas, brutal. No?
És a dir, poc raonada, poc...
Bueno, molt actuada
i,
diríem, assassina.
D'acord. Segona qüestió. No cal cremar un pis per definir que l'estat d'una persona no és bo. És a dir, una persona pot reaccionar de moltes formes abans de cremar el seu propi pis perquè la resta de l'humanitat pugui entendre que hi ha alguna cosa que no funciona.
Sí, el que passa és que...
Sí, tothom pot concloure que després de cremar un pis una persona pot dir, no, és que no estava bé, d'acord, però no cal cremar un pis per saber que una persona no està bé.
No està bé, efectivament. Ara, el que passa és que a tot ho passat sempre és més fàcil dir les coses.
Està clar.
Aleshores, per això el concepte aquest d'avaluació del risc i de consideració del risc és un concepte instrumental molt, molt important, perquè no és massa omnipotent, és a dir, no pretén veure el futur. Diríem que en aquests camps el que no podem fer és dir segur, o sigui, fer pronòstics segurs.
Això és el que volíem preguntar. Segurament aquest és el problema, no?
Efectivament.
Que no podem acabar de definir què pot passar amb una persona que demostra unes conductes que, diguem-ne, que no entren dins de l'ortodoxia.
Sí, o que ja comencen a mostrar símptomes d'una problemàtica severa. Ara, quan severa és i a quin tipus d'actuacions donarà lloc, això és difícil, és difícil de poder predir. Per això que el concepte de risc és un bon concepte, és instrumental, de dir, mira, saber o no ho sabem. Ara, podem fer una valoració normalment, i més val que sigui multidisciplinar, des de diferent i conjunta de la situació de la persona i del risc que representa per si mateixa i pels que l'envolten. I aquí el risc és un concepte ampli, dona marges, però permet també fer intervencions això tan anticipatòries, no?
O sigui que per la majoria de mortals dir que una persona no està bé potser ens funciona, però pels especialistes això ho serveix de ben poca cosa.
Sí,
dir que una persona està en una situació de risc els especialistes ja ho serveix d'alguna cosa més, hem de suposar.
Sí, efectivament. No, diríem, serveix en quin sentit? En el sentit de prendre mesures. No? És a dir...
I a continuació, dic que una persona està trastornada i és un ús equivocat?
No l'és. A veure, el concepte de trastorn s'ha anat ampliant molt. Al punt de que potser s'ha... banalitzat una mica, de tan general que ha esdevingut.
Més exemples. La persona que va cremar el pis és una persona trastornada?
Sí, clarament.
Una noia que pateix anorèxia és una noia trastornada?
A veure, jo, per exemple, diria que és una persona que té una malaltia.
D'acord. Un home que pega la seva parella és una persona trastornada?
Bueno, hauríem de veure les circumstàncies, però en principi sí. En principi sí. És que això és el difícil. Justament, el poc generalitzable que és tot.
D'acord.
Perquè si un pogués dir...
Per això t'ho preguntava així, per dir, veure si podem fer servir el terme per...
Clar, a veure, jo crec que de vegades part del problema està en que... Sí.
Deia això perquè ens és més fàcil dir que la persona que va cremar la casa no estava bé, que una noia que pateixi anorèxia no està bé, i que un home que pega la seva parella no està bé.
A veure, un pot no estar bé i això no té res a veure amb estar trastornat. Trastorn és una cosa que és més duradera, està més estructurada. Diríem que la paraula tampoc deixa clar si és una situació temporal, si és una qüestió funcional, si és una qüestió estructural. Em sembla que part de la qüestió, una part, ve per molt, diríem, una espècie d'afant descriptiu on els trastorns passen a ser definits a partir d'un conjunt de manifestacions i de fenòmens, al punt que el DSM-4, que és la classificació de psicopatologia em sembla l'americana, quan valora cada trastorn et parla d'un número d'ítems i després si n'hi ha més de 4 és això, si n'hi ha tres d'aquests i dos d'aquests altres, que ja pràcticament és una qüestió quantitativa.
O sigui, no? Els especialistes feu servir un barem.
A veure, en psiquiatria segur.
Segur,
sí,
d'acord.
Sí. Hi ha una certa pretensió de baremar, de classificar.
Ho dic perquè nosaltres, setmana sí, setmana també, com els especialistes, veiem a través dels mitjans de comunicació situacions provocades per persones, diguem-ne, que pateixen alguna cosa o que demostren que diguem-ne, que no estan diguem-ne, massa bé. I esclar, cada setmana una cosa o una altra cosa i tenim intenció de definir-les. Però des del punt de vista del professional hi ha uns elements que permeten dir doncs, que aquesta persona pot estar així o està en un estat més greu o està en un estat no tan greu, etc.
Sí.
Això sí.
Sí, sí, diríem. Hi ha disciplines que de l'ordre de la salut que tenen instruments que permeten avaluar, diagnosticar i tractar malalties, problemàtiques, trastorns, definir. I el problema és que moltes vegades el que hi ha és com una espècie de catàleg o de totes les coses. I diríem, per exemple, no? Ara el TDAH, no? Trastorn d'un dèficit d'atenció, que està, és una plaga, és una epidèmia, no?
Trastorn per dèficit d'atenció.
Sí, sí.
Què vol dir, que els pares no s'han ocupat dels fills?
Sí, sí.
Pregunto,
em sembla boníssim.
Sí?
No,
és així.
A veure, no és així com es defineix, però em sembla molt, jo de vegades ho penso.
D'acord, a vegades ho penso. Cosa,
sí, que hauríem de veure.
Però sí, la forma planera d'explicar-ho...
La forma planera d'explicar-ho és que és una persona que no es pot concentrar,
diria,
i li dona... per començar, problemes d'aprenentatge important, de no seguir, diríem, que la seva atenció es dispersa i no pot estar, diríem, concentrat en coses concretes.
D'acord. I d'això se'n diu TDAH.
Sí, sí. Sí.
I la professió és el trastorn de manca, com ho has dit això, de manca d'atenció o no?
De dèficit.
De dèficit d'atenció. I és una plaga, això, no?
És una plaga. En aquests moments, diríem, si ho hem de veure per tot el que es diagnostica i tot el que surt, de vegades el diagnòstic ve per psiquiatres, les menys de les vegades, les més per els propis pares i fins i tot pels educadors, de vegades, no? que amb certa facilitat li posen l'etiqueta, i diríem, metges, després també psicòlegs...
Ho tornem a posar molt planerament. Ens vindries a dir que existeix un problema evident de manca d'atenció dels pares amb els seus fills?
En principi el TDAH no diu això, Diu que els que tenen la manca d'atenció són els fills, diria.
D'acord.
El de la manca d'atenció
són els fills.
En algun cas...
Podem
preguntar-nos què passa amb l'atenció dels pares cap als fills.
És a dir, podem preguntar-nos que els primers que han de mereixer l'atenció dels fills són els pares, no?
Els primers que han de mereixer l'atenció dels fills són els pares. O al revés.
O al revés.
Els primers que han de tenir l'atenció són els fills, l'atenció dels pares. Diria, si això que acabes de dir tu s'ho plantegessin cadascú d'aquests que va parlant del TDAH,
no
estaríem molt més avançats, perquè ja és més ampli. Justament és que aquestes coses són reduccionistes. A partir d'aquí tot s'explica pel TDAH. Tot. I cada cosa que li... No, és que té TDAH. No, és que... No? I és immobilista, perquè aleshores, no? O un trastorn d'alimentació. Bueno, compte, és a dir, una cosa és una anorèxia i una altra cosa és un nano que en un moment determinat rebutja determinats aliments o té...
Quantes vegades l'especialista deu escoltar a pares i mares que diuen que no menja?
Sí, efectivament, però aquestes són manifestacions, són símptomes d'un conflicte. Ara, quin és el conflicte? Aquest és el punt, no? Moltes vegades persones que venen diuen no, és que no sé com solucionar el problema. Vale, quin és el problema? De vegades hi ha gent que se n'adona que ni sap quin és el problema, el qual ja és tot un punt.
D'acord.
I hi ha d'altres que confonen les manifestacions del problema amb el problema. Diríem, és a dir, no és el mateix la causa que les conseqüències. I agafar les conseqüències per les causes no ajuda ni, i diríem que resoldre les conseqüències o les manifestacions no resoldrà el conflicte ni el problema. Aquí tenim, per exemple, en molts casos l'actuació que té la farmacopèdia, és a dir, que no resol el conflicte sinó que apaivaga o modifica
les conseqüències,
les manifestacions. És a dir, si tu tens molts mal de caps i et fas un fart de prendre no sé què, ja no el tens, però diguem, això que provoca el mal de cap continua estant tan actiu com si no te les prens. Tindràs menys mals de caps. Aleshores, però el problema ni està definit, ni està detectat, ni està tractat o treballat. I aleshores jo crec que això és el que facilita que es puguin dir això, que el 25% dels nens tenen trastorns mentals. Jo no sé, jo no tinc estadístiques d'això, però que s'hauria de mirar molt bé com es fa.
Però és a dir, no t'agrada massa que es plantegin aquests termes?
Jo sóc mal pensat.
D'acord.
A veure, abans no passava això,
D'acord. Ja hem pensat que en algun moment diríem abans no passava. Abans en deuríem passar d'altres, de coses.
A veure, la qüestió no és només les coses que passen, sinó com s'enfoquen, com es maneguen i com s'entenen.
És a dir, tu que pots dir és que ara passen coses que no passaven abans.
A veure,
que venen pares preocupats per coses que difícilment abans podies escoltar, o venen fills amb algunes problemàtiques que difícilment abans es manifestaven.
T'ho diré d'una altra manera i reprendrem per la banda que dius tu. El que escolto d'un temps ençà,
sí.
Per exemple, són persones que t'insisteixen en quin és el diagnòstic, no? I és una pregunta per l'etiqueta.
És normal que es pregunti per això, no? És a dir, tu portes un fill o la filla i preguntes a l'especialista, escolti'm, què té?
Sí.
No és una mala pregunta, suposo, això.
No.
Què té? D'acord.
No. Primer, perquè pressuposa que algú té. I després...
I deu ser cert en la majoria dels casos, que algú té.
Home, et dic, o sigui, gent que vingui a la consulta o que consulti i no tingui res, no m'ha passat mai, francament. O sigui, que tingui un conflicte que es pugui resoldre més ràpidament o que sigui més epidèrmic.
És a dir, persones que hagin anat a la consulta per un excés de zel, això difícilment.
No. I diríem que si hi ha massa excés de zel...
També és un problema.
Efectivament, també pot ser simptomàtic.
D'acord, però és a dir, és molt normal que es pregunti què té o què pot tenir o què pot passar.
Sí. Però fixa't, no és el mateix dir què està passant.
D'acord.
Què té, què dir etiqueta. Tal. I inclús si pot ser amb acrònims, es diu, no? amb lletretes, millor. TLP, TDAH, fantàstic, millor. O sigui, ja ni dir paraules. I la qüestió és al revés. Que se n'han de posar moltes de paraules per poder... no només d'escriure, perquè hi ha una espècie de qüestió descriptiva que sí, alguna cosa diu, però no massa. O sigui, això és una cosa que...
O sigui, que ens diràs que com que cada persona és un món,
això també,
que no ens podem mesurar per el que passa al fill de l'altre o de més enllà.
Sí, i que diríem que dintre d'una mateixa etiqueta entra persones que, o sigui, que d'una punta a l'altra, efectivament, que hi ha graus, que hi ha... Amb la qual cosa, això sembla que és més una manera de no saber que no una manera de saber. Que més que voler saber és una manera de no voler saber. I això no passava abans, la pregunta aquesta pel diagnòstic, i això ha vingut d'un temps ençà. I té que veure, és la meva hipòtesi, amb l'ús o el tractament psiquiàtric de les problemàtiques. Si tenim el diagnòstic, si és un TDAH, ha de prendre tal, tal i tal. I si pren això, apaivaga els símptomes. I si apaivaga els símptomes, per exemple, a l'escola, si continua tenint el conflicte, doncs mira, que el tingui, però a classe està diferent, està més atent, està menys actiu.
Quan, no, uns pares, quan uns pares van a una consulta, són més o menys conscients, o ho han de ser, que potser allò que passa té relació amb la seva forma d'haver educat, o d'haver tractat, o d'haver no tractat, o d'haver estat pendents, o d'haver no estat pendents.
Molt bona pregunta. Varia molt, diríem. Hi ha gent que o hi ha pares que poden sentir-se més implicat en el que passa a tot nivell. I diríem que és un bon element, és un element positiu aquest. Quan els pares ho viuen com una cosa molt externa,
que passa també això?
Uf,
sí.
És que és molt dur. És que per un pare acceptar que alguna cosa del que feien el fill té que veure amb alguna cosa que feien els pares, a veure, és dur, és molt, és dolorós. El que passa és que, per altra banda, és el que permet realment, o sigui, té l'altre vessant, que és que li dona als pares una possibilitat reparatòria molt important. El fet de no voler-ho veure també condemna a cristal·litzar la situació, a que quedi tal qual. Si no es pot o no es vol veure, doncs difícilment es podrà modificar.
Ho posem encara una mica més fàcil. Tot allò que pugui passar amb un fill i una filla té a veure amb els pares?
A veure, difícilment no tindrà que veure, però estem parlant també, quan més tempranes són les edats, encara més. Diríem que en certa mesura els pares no es poden desentendre de res del que li passa al fill, encara que li passi al col·le. D'últimes, sempre remet als pares. Oh, és que l'escola tal, bueno, l'escola, i a quina escola l'enviaves? No? I quantes vegades vas anar a parlar amb el mestre? I què es va fer? Per exemple, el fracàs escolar com a tal, sense la implicació dels pares, és impossible que hi hagi un fracàs escolar, no? És a dir, pot haver-hi alguna problemàtica del tipus que sigui, que si els pares estan allà i, no, diríem amb cert seguiment,
la podran reconduir.
Exactament, podran definir-la, veure quin és el problema, buscar recursos i anar tractant-lo. I si passa tot això, ja mai serà un fracàs escolar. No vull dir que aprovi tot,
D'acord,
però no serà un fracàs escolar. El fracàs escolar, diríem, ja o sigui, fa tot el trànsit de l'escolaritat.
Això està gairebé una manifestació categòrica, eh? És a dir, si els pares hi estan damunt, difícilment es podrà parlar d'un cas de fracàs escolar.
Sí. Sí, entenc que és radical, sí. Però ho torno a dir, també, fixa't, si ho fem de l'altra banda,
no
dir, quantes tregui... coses poden fer els pares per diríem, no, per resoldre...
I això no vol dir que tregui excel·lents a cada trimestre.
No, per res. No. Inclús pot voler dir que hagi d'anar a un altre tipus d'escola. No? Una escola adaptada, una escola d'un altre tipus, pot voler dir una quantitat de coses, però justament quan se sap...
Ara que estem en època de matriculacions, és interessant escoltar aquesta reflexió. Difícilment es pot parlar de fracàs escolar si uns pares han estat, diguem-ne, curosos o han estat pendents de l'evolució del fill o la filla.
Sí, 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 diríem, quan l'escola... detecta, o sigui, és difícil que a l'escola no apareguin manifestacions, clar, no? Aleshores, d'una manera o una altra, hi ha qui són més fins, qui estan més a sobre, dic, d'escoles o de mestres, o hi ha d'altres que no tant, però bueno, però diríem que no, això no serà sisè que sortirà, diríem. I si surt a sisè és una... Per això, és a dir, entre diríem, quan abans s'interpretin els signes, per exemple, quan més es tingui en compte la situació de risc, per això vindria més per la banda dels professionals, diríem, dels mestres, de l'EAP, que no dels pares, però diríem que quan abans els pares agafin les senyals o se n'adonin o vegin coses, abans podran ocupar-se Diríem, en aquest sentit, d'ocupar-se, d'estar per la qüestió, no? De vegades ens hem de preocupar. La preocupació no sé si porta en lloc,
aquesta no? És una altra de les preguntes, suposo, més habituals també, no? Ens hem de preocupar?
Sí. Aleshores, de vegades, o sigui, i això ja ens n'aníem a l'altre extrem, però bueno, la preocupació no sé com dir-ho, per mi preocupar que estigui un no sol modificar massa les coses. L'ocupar-se sí. Més val ocupar-se que no preocupar-se.
Que no preocupar-se.
Exacte, perquè això és pre a fer alguna cosa.
Perquè un fill i una filla es pot portar d'una forma diferent amb els seus pares com els seus avis?
Sí. I amb el col·le, i quan està només amb nens, i quan està davant d'un altre adult.
Però vull dir que l'avi, o sigui la mare de la mare, digui això, et fan tu, oi, mira com ho fa.
Sí, però això té la seva mala de llonces, no? Perquè és un punt acusatori. Amb tu ho fa, ergo tu no ho fas tan bé com jo. Ho fessis com jo no et passaria. I diríem, i el que està clar és que una mare no farà com un avi, i que un avi no farà com una mare. Això va així, i hi ha coses que els fills...
I és bo que vagi així.
Bueno, és com és, diríem, no?
A veure, és bo
en el sentit d'una riquesa de vincles, i que justament part del problema que tenim ara és de que hi ha un empobriment dels vincles.
No es poden bescanviar els papers, o sigui, els pares són de pares i els avis són d'avis.
Més val. De vegades sí que hi ha avis que fan funcions maternes i paternes, o comparteixen la funció, aleshores amb la qual ja no fan tant d'avis, sinó que estan molt més a prop d'una funció materno-paterna. Però diríem que la família, la varietat o els diferents llocs dintre la família ofereixen la riquesa de diferents tipus de lligams i de vincles. No, és a dir, que no és el mateix el vincle amb els pares, que el vincle amb els tiets, que amb els cosins, que amb els avis.
Encara ho farem més fàcil. Els únics que tenen dret a decidir sobre els fills són els pares?
Sí. No sé si són els únics, però diríem, fonamentalment sí, diríem, són els que tenen la potestat, no? De la pàtria potestat de fer, i ho han de fer, i diríem, i decideixen en el fracàs escolar sense adonar-se, hi ha una decisió de deixar el curs de les coses i de dir és que no vale per als estudis. Això ja s'ha quedat bastant enrere ja.
Sí,
d'aparcar-me unes coses.
Però és que recordo també una frase teva que deies, no hi ha nens tontos.
No, a veure, no
hi ha.
Tontos
dit així, no. És allò de dir, no, és que no serveix, és que no.
A veure,
no, així, diguem-ne, no és una bona manera de...
No. Per res, és una mica tonto, efectivament.
És una mica tonto expressar-se
d'aquesta manera, perquè és ximple i és massa simple. És a dir, la intel·ligència, que a més, per cert, és una cosa que no es pot mesurar directament.
No?
No.
O sigui, allò que a vegades ens feien fer de petits, dels tests d'intel·ligència i de l'agapat, tot
efectivament,
això...
Efectivament, en realitat està mal dit, perquè no és un test d'intel·ligència, és un test de les manifestacions de la intel·ligència que permeten fer una...
Agafa-t'hi fort.
Sí, o sigui, no la podem mesurar. O sigui, tu pots mesurar, no sé, la quantitat de glòbulos rojos que tens...
Sí. Però això no.
La intel·ligència no, el que mesurem són les manifestacions de la intel·ligència. Tu, per exemple, i és un test que està té subtests molt culturalitzat. Fa anys, en una barriada de Badalona, vaig treballar un temps, tu li preguntaves a un nen gitano què és un sello, no? És una de les preguntes del test d'intel·ligència.
Un sello.
Un sello, no? O d'onde se compra un sello?
Sí.
Resposta correcta, en una estafeta de correos, en el estanco, etc. En la joieria. Hombre, el sello és l'anell aquell que entre gitano funciona molt. I això és un sello. Dius, si agafes el test, és incorrecte. Zero. Si veus la manifestació i la intel·ligència, vull dir, tan correcta per ell és el sello aquest com per l'altre que digui el de correus.
Això d'intel·ligència ens vindria allò de mal de muchos consuelos y todo. Perquè és allò, si hi ha un que no sap que la capital d'Itàlia és Roma, però n'hi ha 100 que no ho saben, doncs esclar,
sí,
ja és més difícil de quantificar això.
Sí, però això és un ignorant.
D'acord. I un ignorant no és una persona poc intel·ligent.
No necessàriament.
No necessàriament.
No? Diríem que és una persona poc curiosa, podria ser. És cert que hi ha tot...
És a dir, que quan cita, per exemple, que quan els pares poden parlar amb uns altres pares i dir, un nen és un intel·ligent tal... A què refereixen això, quan un nen és intel·ligent? A que un nen sap moltes coses?
A que té, justament, a que manifesta una sèrie de capacitats que fan deduir que és intel·ligent, no? Perquè és capaç de fer una sèrie de coses, d'entendre, d'analitzar, de processar, és a dir, tots els processos vinculats a la, a lo cognitiu, a la intel·ligència, no? Però el que mesurem són les manifestacions. Un altre problema que havia amb això de dir que hi ha amb el coeficient d'intel·ligència és que queda com molt petrificat, és a dir, et dona un numeret,
sí, l'índex o el que sigui.
Sí, sí, un coeficient, no, un coeficient. I segons el coeficient, o sigui, ets, estàs, bueno, l'estadística, no, estàs dintre, en la campana de Gauss, estàs dintre la normalitat, si te'n vas cap als extrems, comences a ser... No, una certa... Per sobre la normalitat, la subvaloració, i després cap avall. A veure, si, diríem, un nano... que té problemes d'intel·ligències es manifesta bastant aviat i bastant clarament i s'haurà de dir, o sigui, s'haurà de diagnosticar que és un problema cognitiu, perquè justament la intel·ligència és una cosa que es veu molt afectada per la resta dels processos psíquics, no? Si un, per exemple, això que diuen de vegades els estudiants, és que em vaig bloquejar, mira que m'ho sabia, m'ho sabia tot i no posen ni una paraula. Clar, si has d'agafar això, dic, tu no has fet res, no has estudiat res, no, sí que he estudiat, no,
aquesta és una frase clàssica, que moltes vegades amaga el desconeixement de coses, però jo dic, m'he quedat en blanc, ho sabia. Sí. Però és cert, ens podem quedar en blanc.
Sí. Sí. Sí, no hi ha situació, però podem arribar a quedar sense parla.
D'acord.
Es poden quedar...
Suposo que el problema és que un es quedi sense parla cada dos per tres, o que es quedi en blanc cada dos per tres.
Efectivament. No, hi ha situacions que promouen, però per mostrar que és una cosa molt, molt, molt influenciable, molt variable, que pot créixer...
És a dir, ens vols dir, per exemple, que si un nen o una nena que viu un estat de nervis o d'angoixa determinat, és molt probable que el seu rendiment des del punt de vista de l'intel·ligència no sigui...
El seu rendiment escolar...
Escolar, no sigui o què?
No, sigui baixíssim. Sigui baixíssim. I que en moments determinats pugui semblar tonto. Perquè no entén, perquè no s'entera, perquè li dius i s'oblida... Però diríem que això seria una simplificació excessiva posar-ho a la banda de la intel·ligència. Inclús els coeficients aquests varien amb els anys i amb el temps, i segons els que es faci, o sigui, s'exercita també la intel·ligència, no? Perquè ara anem a l'escola, no? Diríem que hi ha tot una capacitació que ve a base de l'ús, de l'ensenyament, de les variacions de la persona i de la situació familiar, que fa que això es mogui.
O sigui, que es pot fer valer allò de que Einstein tregui males notes i després resulta que passa.
Clar, Einstein tregui males notes perquè tenia altres interessos.
Que és un cas, diguem-ne, especial.
Sí.
Però,
veus, aquest és un cas on els pares de vegades sí que venen amb una hipòtesi clara que el seu fill, si té un problema, és un excés. No, és a dir, que el problema és la superdotació.
Ah, sí.
Clar, no? A veure, és cert que és que el que t'anava a dir abans, sense arribar a la superdotació,
és que m'imagino molt, jo dubto, és més intel·ligent, no?
sí, és a dir,
però per què és més intel·ligent? Perquè deixen evidència els pares aleshores, o per què? O per què troba...
A veure, justament l'única evidència que veuen els pares del per què no li funciona una cosa és perquè és massa fantàstic, diríem, no? És massa que normalment, diríem, hi existeix la superdotació, hi existeix els problemes vinculats a la superdotació, però diríem, se'n diu i apareix moltes més vegades de les que efectivament hi ha.
D'acord.
O sigui, venia a dir al meu fill, és que el problema que té és que és massa intel·ligent, és superdotat, ja ho comprovarà vostè. No, és molt diferent haver dit és que el meu fill no li raja, no té amb què, no, això ja és molt més refotut de
dir. O sigui que és molt diferent anar a l'especialista en un cas de dir
sí, a parlar d'un dèficit que a parlar d'un superàvit.
Això mateix, no? Sembla mentida, es pot fer d'aquesta forma també, eh? 10 i 48 minuts, continuarem amb la qüestió, però ens quedem de nou amb aquesta frase, darrere un fracàs escolar pot haver una manca d'atenció per part dels pares. I això és gairebé una, diguem-ne, d'aquelles frases que en Roman no deixa anar massa sovint, però que en aquest cas sí que creu que o difícilment uns pares que estan pendents de l'evolució del seu fill o de la seva filla es trobaran en un cas de fracàs escolar.
Efectivament.
10 i 49 minuts, la setmana que ve continuarem des del Centre de Reeducació de Vida al carrer Pau Barrabets número 16. En Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Fins divendres.